A la butaca d'Einstein avui volem parlar de física quàntica. De fet, portem uns quants programes fent-ho, intentant doncs, explicar-ho de forma entenedora. De fet, hem fet algunes metàfores que són bastant clarificadores per a les persones que no ens hi dediquem poder-ho entendre. Com sempre, saludem en Pau Bosch, el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Pau, bon dia, benvingut.
Bon dia, un cop més.
També tenim amb nosaltres, ja fa uns quants programes, Antoni Bertòlez. Ell és investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, divulgador, té l'espai del 8 al tot, no el podeu seguir. Toni, benvingut.
Bon dia.
Amb Antoni estem parlant precisament de tota aquesta física quàntica. Hem après moltes coses i l'últim dia vam estar parlant de la computació quàntica. Vam parlar dels ordinadors normals, d'aquests zeros i uns que a vegades no en som del tot conscients perquè nosaltres no els utilitzem quan fem servir ordinadors, però que són bàsics per la seva, pel seu funcionament i per la seva programació. I vam explicar una mica el perquè de l'ordinador quàntic. Aquí anàvem ja a un nivell superior, teníem aquests àtoms i teníem aquests carrils que estem fent un símil amb l'atletisme, en el qual dèiem cada un, mira, resulta que aquí pot estar, no és 0 i 1, és una barreja entre un i altre, i ens el podem trobar en un carril i a l'altre, en els dos, però què passa quan al final acaben entrellaçant-se o on tenim uns quants allà mateix? I aquí és on estàvem en aquest punt, Toni, d'aquest entrellaçament quàntic, que podríem dir, que jo entenc que complica bastant la cosa.
D'acord, sí. Fins ara parlàvem doncs, d'àtoms individualment. Ara començarem a parlar de què passa doncs, quan agafem més d'un àtom, per exemple. I aleshores el que passarà és que el que veurem és que estaran, quan diem entrellaçats, estaran doncs, un tindrà una certa relació amb l'altre. Uh-huh. Llavors, si toquem un, l'altre també estarà afectat. D'acord?
D'acord.
Aleshores, anirem a poc a poquet, d'acord? Crec que em motivaré una mica i intentaré que ho entengueu bé a una mica de detall i que pugueu fer-vos una idea de per què estan entrellaçats. Espero aconseguir-ho. Però bé, serà canyero.
La intenció és el que compta, Toni.
Llavors, per parlar, ja que estem a la butaca d'Einstein, m'ha comentat el Pau que ja vau estar parlant dels problemes d'Einstein amb la quàntica, una mica.
Sí, que no era el fan número 1 de la quàntica, realment, i tenia un esperit de crítica molt constructiva, però en el qual ell presentava una sèrie de proves davant la física quàntica, que el més sorprenent és que moltes de les esbojarrades proves que ell presentava per carregar-se la física quàntica la consolidaven. I això va ser important, molt important.
Exacte, sí, al final la crítica científica funciona així, que encara vas criticant i al final potser acabes millorant.
Acabes millorant-la, fins a allò que estaves criticant, no?
Exacte. Doncs, de fet, Einstein va començar, quan va començar la quàntica, ja estava a tope. De fet, ell, el Premi Nobel que té, crec que és el Premi Nobel.
És l'efecte fotoelèctric.
És l'efecte fotoelèctric, que és un efecte que és quàntic i que va suposar al principi d'entendre la llum com una cosa quàntica. Llavors, el problema d'Einstein, bàsicament, que tenia amb ell, és que la quàntica hi aportava i anava construint i ajudava que es desenvolupés, però va arribar a un punt que no li agradava el que semblava que estava implicant la quàntica. D'acord? Tot això que ens estem trencant al cap de coses que estan a dos llocs alhora...
Sí.
La falta d'un determinisme costa molt.
És que ens costa a tots. Clar. És el principi, em solidaritzo més en aquest sentit, del quan ens ho expliqueu, no? I ho deia al principi, de dir, bueno, és que som... Si les coses és 1 o 0, i està aquí o allà, i ho pots tocar i ho pots mesurar, i és com més senzill tot plegat, no? L'altre se't complica bastant més.
Sí, per tant, si l'oient es preocupa de dir, és que això no ho entenc gens, que es tranquil·litzi, perquè Einstein...
A Einstein li va passar una mica el mateix. Per tant, estem més tranquils.
De fet, això que deies, moltes vegades nosaltres ho fem durant continguts que anem aprenent al llarg de la carrera o el màster o després amb el que fas tu a nivell d'investigació. Hi ha coses que dius, mira, m'ho crec i ho sé fer, però no em demanis
que
t'ho expliqui al nivell màxim perquè és que no hi arribo, no tinc la capacitat d'abstracció necessària.
Sí. Per poder arribar aquí, no?
Sí, de fet, una mica en to burlesc, l'escola que deia Einstein, oblida d'aquestes coses que estàs pensant, això funciona, ja està, es deia l'escola del... burlescament, calla i calcula. Calla i calcula, i així et sortien les coses, i efectivament sortien les coses.
I sortien, i llavors sortien. No vagis a buscar perquè d'allò, sortien. Sí, sí, molt
aleshores,
bé.
Aquesta baralla d'Einstein en la quàntica va durar uns quants anys, fins que va arribar el cop definitiu que va fer Einstein a la quàntica, quasi definitiu, que va ser, va proposar un experiment, un experiment mental, que a ell li agradava molt, d'acord? Que és el que s'anomena l'experiment de l'entrellaçament, d'acord? Quan ell el va proposar, la quàntica no va saber donar-hi resposta, va ser un enigma que va em durar
molt. Va quedar allà.
Va quedar allà molts anys, fins que uns no sé quants anys eren, potser 20-30 anys més tard.
Per tant, perdona, Toni, ell presenta aquest enigma,
sí,
i la quàntica no li sap resoldre. I aquí ell diu, veus? No acaba d'anar bé la quàntica. Venia per aquí la cosa?
Exacte.
Val.
Exacte. Fins que, més endavant, es va proposar una solució teòrica i uns experiments que ho podrien demostrar. Mm-hmm. Que justament aquests experiments són els que han guanyat el Premi Nobel aquest any. Mm-hmm. D'acord? El Premi Nobel de Física.
Per tant, estem parlant que ha passat temps.
Ha passat molt de temps.
Els Premis Nobel van en diferit, moltes, sí, vegades, no? Respecte, perquè a vegades el Premi Nobel acaba tenint en compte l'impacte d'una determinada investigació, mm-hmm, i l'impacte
que va començar, clar,
no és directe,
clar,
és, clar, requereix un temps.
Clar.
Aleshores, si us sembla bé, parlem d'aquest experiment que va proposar Einstein, uh-huh, d'acord, que s'anomena la paradoxa Einstein-Podolsky-Rosen, que són els tres científics que la van...
O la paradoxa EPR,
EPR,
que a vegades es fot en la ciència-ficció, ui, sí, en llocs on no toca,
ah,
i queda,
sí,
molt
aquesta
bé.
No l'havia sentida.
Molt
aquesta
bé dir la paradoxa
posen...
EPR.
D'acord.
Sí, perquè ens parla d'aquest entrellaçament, de com coses estan connectades, no? Llavors, doncs, bueno, pots connectar una persona a un punt de l'univers si és de la força de l'amor.
I tens un guionista de Marvel.
apunta. Sí.
N'hem de parlar, i ja està pendent, Pau, de parlar de les pel·lícules i analitzar-les una mica des del punt de vista científic. Suposo que la resta ens fa aquella gràcia i vosaltres deu posar les mans al cap quan veiem segons quines coses.
Com dèiem abans amb el Toni, deixo la física a la porta i vaig a gaudir,
exacte,
de la pel·lícula.
Molt bé, doncs tenim aquesta paradoxa.
Molt bé, doncs anem a explicar-la. I per fer-ho tornem al nostre amic, l'Àtom, un altre cop. Vale?
No.
Perquè és el que tenim al cap. I...
Àtom, que hem canviat tots la imatge que teníem d'Àtom.
D'acord. Aleshores, quan parlem d'això, de l'Àtom, parlàvem que era una mena d'ona, una mena de núvol que estava estès en tot el carrilet, no? Si tu veus només el núvol, sabries dir en quin sentit està girant l'electró?
No.
A priori no.
No.
No. Diem que hi ha òrbites que són, diguem-ne, simètriques. És a dir, que l'electró podria estar tant girant en un sentit com en l'altre, no, és molt simplificadament, no tenen un sentit de gir net. D'acord? Aleshores, aquestes òrbites existeixen, d'acord? I moltes de les òrbites són així. Hi ha altres òrbites, en canvi, que sí que tenen un sentit de gir net. Si fos una òrbita, per exemple, vertical, doncs tu saps que està almenys girant en el sentit vertical, per exemple. Per exemple. Aleshores, imaginem un experiment on comencem amb un àtom on està l'electró, de fet agafem dos electrons, d'acord, que estan en aquest sentit, en aquesta òrbita on no hi ha un sentit de gir net, d'acord? És a dir, podria estar girant en un sentit o en l'altre, la mateixa.
Volten.
Però no sabem en quin sentit, perquè no ho podem veure. No és una boleta. D'acord?
Exacte.
Molt simplificadament, d'acord? Molt simplificadament. Aleshores, imaginem-nos que aquest àtom es trenca en dos. I d'aquests dos en surt un àtom on l'electró sí que veiem que es té una certa direcció de gir. Aleshores, si al principi no hi havia un sentit de gir net, al final tampoc pot haver-hi un sentit de gir. No pot aparèixer gir del no-res. Llavors, si un àtom d'aquests fills està girant en un sentit, l'altre àtom ha de girar en l'altre sentit. L'electró de l'altre àtom ha de girar en l'altre sentit.
De manera que sumats es canceli i tornem...
I tornem a aquesta mena de cosa que no està definida.
Això
aquesta...
seria el més lògic. Sí.
Exacte. Aleshores, penseu una mica en això. Tenim dos àtoms, que són dos objectes quàntics, cadascun per separat, però que tal com els he preparat jo, tal com jo els he construït, a partir d'un àtom que no tenia sentit de gir i que llavors els ha trencat, el que sigui, ara tenen els seus sentits que han d'anar un oposat a l'altre. D'acord? Diem que aquests àtoms estan entrellaçats. Què vol dir? Que les propietats d'un estan relacionades amb les de l'altre.
Val. Important aquest, perquè ara, quan ens imaginem tots un entrellaçament, ara agafem els dits i els entrellacem, precisament aquí estem parlant d'un sentit oposat un a l'altre. I potser quan parlem d'entrellaçar ens pensem al contrari, que estiguessin com units d'alguna manera. I aquí és que estan entrellaçats perquè, de fet, un depèn de l'altre perquè van al contrari, diguéssim, un de l'altre.
Per exemple, exacte, hi ha molts tipus diferents d'entrellaçament. D'acord? Aquest és un que s'ha semblat, pel que m'ha explicat, podria ser més o menys entenible. D'acord? És aquesta idea, senzillament, de que dos estats quàntics, les seves propietats ja no es poden entendre per separat.
Exacte, tenen relació un amb l'altre, sí o
per
sí.
Per tant, el que jo entenc d'això és que podríem mesurar sense mesurar les propietats d'un electró sabent les de l'altre. Podríem fer mesures sense fer mesures.
Exacte. Aquí
a veure, un moment,
sí, sí,
un moment, Pau. Poc.
He anat molt ràpid, potser.
Sí, perquè el primer pensava que t'entenia, però al final dic, a veure, un moment...
Imaginem-nos que tenim aquest preparat que diu,
sí,
el Toni, no? Llavors nosaltres en traiem un que gira cap a la dreta. A mi no em cal anar a mirar l'altre per saber que gira cap a l'esquerra.
No, clar, ja ho sabràs.
He fet una mesura sense fer la mesura.
D'acord, aquí t'entenc.
Per tant, no perdria propietats quàntiques, però a la vegada sí.
per aquí anava una mica la problemàtica d'Einstein, d'acord? Ell el que deia era una mica més radical. Ell el que diu és, vale, imaginem que agafo aquests dos àtoms fills, d'acord? Un el deixo aquí i l'altre me l'emporto molt lluny, molt lluny, molt lluny, molt lluny, molt lluny, molt lluny, m'emporto a Andròmeda. Bueno, ja heu parlat de galàxies. Me l'emporto molt lluny, molt lluny. Llavors, imaginem, d'acord, que jo no he mirat el meu àtom, d'acord? Per tant, jo a priori no sé si està girant en un sentit o en l'altre. Sé que està girant en un sentit.
Perquè però tal no sé quin.
Sé que n'hi ha dos i, per tant, sé que dos estan girant i, per tant, sé que una hora ha girat diferent que l'altra, però no sé si aquest era el que ha girat en sentit horari o en sentit antihorari. D'acord? Aleshores, la idea és, ha d'haver-hi un horari i l'antihorari. Si jo tinc una Andròmeda i l'altra aquí i començo a mirar aquest i, de sobte, quan el miro, veig que està girant en sentit horari, de sobte, l'altra que estava a Andròmeda, que estava en sentit horari i antihorari, no se sap en un mitjà perquè ningú ho havia mirat, de sobte, pam, estarà en antihorari.
Correcte.
Perquè jo he mirat aquí i està a horari.
Sí.
Però què passa aquí? Einstein aquí tenia un problema molt gordo.
La llum és el límit.
Clar, ell el que deia, i n'heu parlat, suposo, en altres capítols, que no hi ha res que pugui viatjar més ràpid
que la velocitat de la llum.
Però d'alguna manera, Einstein el que deia aquí és que sembla que aquest electró que gira en un sentit, de sobte li està dient immediatament a un electró que està a Andròmeda que es fiqui en sentit antihorari perquè ell s'ha ficat en horari.
Per tant, no té sentit ni parlar de velocitat, perquè no hi ha propagació de res. És instantani. És una comunicació a l'instant.
Clar, Einstein el que deia era això, que semblava que d'alguna manera un electró...
Però això és gairebé telepatia mental. No sé com explicar-ho,
sí,
no?
Sí,
és a
però
dir,
aquest és el problema.
Gairebé seria alguna cosa així, que a més això, com ho mesures, com ho, no?, d'alguna manera...
Exacte, i aquí entra una mica la idea de com ho mesures, perquè aquest experiment mental efectivament estava molt bé, però en realitat no podríem utilitzar aquest experiment mental per fer una mesura real. Vale? Això té una mica més d'intríngulis i tampoc no sóc un expert com per parlar-ne en detall o en profunditat, però bàsicament el que està passant és que encara que sembli que un electró li està comunicant a l'altre, en realitat no s'estan comunicant, senzillament amb l'estat quàntic que jo estic estudiant és un estat quàntic que ha estat molt expandit en l'univers. O sigui, és un estat quàntic molt gran, però no deixa de ser un estat quàntic. No és que hi hagin dos estats quàntics diferents que
és el mateix
s'enviant informació, sinó que senzillament és un que, vale, estava en aquest estat estrany que jo l'he fet col·lapsar tot de cop.
O sigui, que aquest núvol de probabilitat que teníem, o sigui, si enteníem l'estat quàntic de l'electró, de l'àtom com aquest núvol, és un núvol molt gros.
Exacte. Com que aquella mena que, no? Exacte, que s'allarga aquella ona, o és igual, núvol, aquest espai s'allarga moltíssim i, per tant, no estan separats realment, no? Sinó que, en certa manera...
Estan entrellaçats.
Allò els entrellaça. I llavors no cal que es comuniquin, perquè encara formen part de... Hi ha aquesta relació, diguéssim, no?
Sí. Aleshores, l'important és això, és que no hi ha cap manera d'utilitzar això per enviar informació.
Clar.
D'acord? Pots intentar pensar tant com vulguis, no aconseguiràs...
Ara li diu, ara giraré i ara tu torna a girar cap a l'altre cantó, això no aniria.
Clar, no aconseguiràs amb un alienígena d'Andròmeda parlar. Ei, doncs...
Sí, clar, això seria comunicació directa superant la velocitat de la llum.
Clar, però
no,
final,
no, clar, això no és viable, bueno, no ho sé.
D'alguna manera tu a l'alienígena li hauràs de dir que el teu t'ha sortit en horari. Llavors, per dir-li, ja necessitaràs enviar-li un pols
clar,
de llum, que això ja anirà a velocitat de la llum.
Clar.
Llavors... Sí, el fet de comunicar el teu resultat amb l'altre, tot i que l'altre sàpiga el teu resultat veient el seu,
exacte,
no et servirà per res. Vale. Perquè...
No podràs, més enllà d'això no pots comunicar-te res més.
D'acord, tornem una mica a terra, d'acord? La idea és que a Einstein aquesta idea d'objectes que mantinguessin la seva connexió a distàncies prou llunyanes o que de fet poguessin tenir alguna mena de connexió, li semblava que no tenia cap sentit. I per això doncs, va dir aquesta paradoxa que en la quàntica no va saber resoldre.
Això és el spooky action at a distance?
Sí, s'anomena en gran dia spooky action at a distance, crec que deia l'Einstein.
Sí, que és així. Una acció...
Fantasmal.
Sí, fantasmal, doncs,
gairebé,
estranya,
gairebé,
a distància.
Gairebé.
A distància. Sí.
Doncs bé, uns anys més tard, de fet, doncs, fa potser els primers experiments van ser als anys 70, crec que van ser, doncs es va demostrar matemàticament que hi havia un tipus d'experiments que sabrien dir-te si realment hi havia aquesta acció, si hi havia aquest entrellaçament o si senzillament nosaltres realment no és que estigués a l'horari i antihorari alhora, sinó que realment era només horari i nosaltres no ens estàvem enterant. És a dir, que la quàntica no és que les coses estiguin en dos llocs alhora, sinó que només estan en un però nosaltres no ens enteràvem. Doncs bé, van uns experiments que el que van demostrar és que justament aquests àtoms que estan girant, efectivament estan girant en horari i antihorari i són capaços de no comunicar-se, però de mantenir la
relació que tenen. Exacte.
Exacte. Per tant, al final la quàntica va sortir guanyadora i sabem que els estats quàntics són capaços de mantenir la seva connexió fins i tot a distàncies separades. D'acord? Aleshores, tornem una mica, aterrem una mica més, d'acord? I tornem al capítol anterior, parlàvem d'ordinadors quàntics.
Sí.
D'acord? Parlàvem d'àtoms, que doncs, un àtom, un qubit, que dèiem, doncs, podia ser el 0 i l'1, o el 0 i 1, el que fes falta, per fer operacions, no? Doncs el que s'utilitza en ordinadors quàntics és aconseguir, a través d'aquest entrellaçament, per exemple, doncs, fer diferents operacions 0 i 1, per exemple.
Clar.
D'acord? Aleshores, en la gran crítica d'Einstein, no, al final s'ha acabat convertint en la peça clau per...
per entendre, no?, tot això i per generar...
El seu cop mortal ha insuflat vida a la física quàntica.
Clar.
Que és irònic, no deixa de ser-ho.
Que és així.
Sí, no sé què pensaria Einstein si estigués ara viu.
Es remouria una mica.
Sí. D'acord, aleshores, si voleu alguna idea més, per exemple, que és molt interessant, és... D'acord, doncs... Podem parlar de dues coses. Tenim temps? Sí?
Sí, sí, sí,
sí. Perfecte. Doncs parlem d'un parell de coses més. Primera és, parlàvem en l'anterior capítol, que aquests ordinadors quàntics doncs, encara els hi queda una mica.
Sí.
Per què? El problema, d'acord, és que a mesura que anem afegint àtoms, d'acord, i volem que es mantinguin entrellaçats per poder fer operacions amb ells, el que necessitem és que aquest entrellaçament es mantingui bé. Llavors, què passa? Que això és fàcil amb un àtom, és relativament fàcil amb dos, amb tres potser... Però a mesura que anem afegint àtoms, cada cop costa més mantenir-los en un estat pur. Per què? Doncs perquè bàsicament doncs, els àtoms estan en algun lloc.
Clar.
I llavors l'entorn, la temperatura, necessita que estigui tot superfred, llavors mantenir aquestes condicions perquè tot estigui superpur i que no hi hagi cap soroll i res...
És més complicat a més entens.
Clar. És molt complicat a més entens. Llavors aquest és un dels grans reptes de la física quàntica. Crec que el límit el van superar IBM potser fa un any amb 100 qubits. Que és
home,
tot
Déu-n'hi-do, eh?
Que és, sí, que és molt.
Sí, increïble.
És molt. I efectivament estem fent passos de gegant, però hi ha dubtes que realment es pugui assolir, escalar-ho
a més, no?
A escales útils realment per fer el que dèiem algoritmes quàntics. Per aquest concepte, no? A mesura que tu vas afegint àtoms, cada cop són més inestables. Clar. I costa més mantenir l'estabilitat, d'acord? Si voleu, podem parlar del gat de Schrödinger?
Sí, a mi això em té molt traumatitzada.
L'hem guardat pel final, però...
Això em té molt traumatitzada.
Donem-li peu al gatet.
Expliquem per algú que digui, em sona, però no sé ben bé això.
També ve d'Einstein, eh?
Sí.
Exacte, el gat de Schrödinger, a mi m'enfada molt, per demanar disculpes, perquè és l'exemple que s'utilitza per explicar la quàntica, però va néixer com a exemple... Contra,
clar, perquè Einstein no... Bueno, si més venia d'aquestes teories...
Einstein 0, quàntica 2, de moment.
Sí, pobre, eh? Pobre. Sí, de fet, Schrödinger, no, que va ser qui va dir el gat de Schrödinger, doncs també no li sembla intuïtiu el que estava dient la quàntica, també la criticava una mica, tot i que fos el pare també de la fórmula per excel·lència.
Sí.
Què passa, no? El problema del gat de Schrödinger és que un gat no està viu i mort alhora. Un gat està viu?
Clar, expliquem la teoria, què és el però, que diu. Si algú diu, a veure, això del gat em sona, però no sé què és.
O sigui, val a dir que farem una analogia quàntica d'un objecte clàssic, cosa que no és possible, però ens ajudarà a entendre propietats quàntiques amb coses que sí que entenem. O sigui, el gat de Schrödinger no hi és ni podria ser real. Les propietats del gat de Schrödinger sí.
Sí, i també us explicaré perquè us estic explicant això ara després. Aleshores, la idea és, per exemple, tenim un àtom, d'acord, que és radioactiu. Que té una certa probabilitat, donat un temps, d'emetre un electró o no. Vale? Pot passar un temps, llavors pot ser que d'aquí un segon l'hagi més o no l'hagi més. Llavors, si emet un electró, aquest electró va disparat cap a un, no sé, cap a un mecanisme que activa un martell que trenca un verí que mata el gat. Per tant, diríem que passat un segon, com l'àtom estaria o bé trencat o bé no trencat.
Correcte.
Com, alhora, no? Segons la quàntica, un àtom és una cosa quàntica, llavors, passat uns segons, estaria trencat i no trencat alhora. Llavors, el mecanisme s'hauria engegat
o no.
I no engegat alhora.
El gat s'hauria mort o no s'hauria mort.
Exacte, el gat estaria mort i viu alhora. D'acord? Això és el que diu l'Einstein, deia, però que us empatulleu, què esteu dient? I, efectivament, entendre per què... O sigui, entendre en quin moment d'aquesta cadena passem de tenir un objecte quàntic, és l'àtom, a un objecte que no és quàntic, és el
pobre gat.
És el gat. Doncs és un repte. Sí. Realment, el gat de Schrödinger és un repte a entendre'l. I llavors, és el mateix repte al qual s'enfronten els ordinadors quàntics. Perquè en quin moment passes de tenir un objecte, l'àtom, que és quàntic, a un objecte macroscòpic que no ho és? Uh-huh. Doncs a mesura que tu vagis afegint àtoms, t'aniràs trobant aquest problema, perquè cada cop vols fer un sistema més gran. És el problema que s'anomena de la decoherència, que és el problema que s'anomena doncs, que a mesura que tu vagis augmentant, amb aquesta interacció amb l'exterior, farà que vagis cada cop apropant-te més un sistema cada cop menys quàntic.
Clar.
D'acord?
O sigui que per ser més quàntic has de ser menys quàntic.
Exacte.
Clar.
Sí, sí.
Que tot així té els seus problemes, eh? No vull entrar en problemes més grossos, d'acord? Però per això m'agrada explicar-vos aquesta idea, no? De que el problema que s'enfronten és doncs, com mantens un sistema quàntic prou gran estable. D'acord? Això per una banda. I l'altra cosa que també volia explicar-vos avui és, doncs, per exemple, en ordinadors normals estem acostumats a internet, no?
Sí.
A internet, doncs, per exemple, doncs, jo mateix em puc connectar amb videotrucada fins a bueno, Nova York, estaran dormint, potser, o bueno, a l'altra punta del món. Això és perquè tenim una connexió d'ordinadors. Això seria possible amb ordinadors quàntics? És a dir, tenen un ordinador quàntic a Barcelona que es comuniqui quànticament... Amb
ah, sí, no? Bueno, no a Barcelona i Andròmeda gairebé, amb el pas que,
si porta l'ordinador cap allà, doncs sí, exacte.
Clar, o sigui, entraríem en un conflicte. O sigui, pensant en l'entrellaçament com una xarxa de connexió, clar, però sabem que l'entrellaçament no és...
Clar, és tu no podies utilitzar-lo per enviar informació més ràpida que la llum, perquè igualment aquests ordinadors haurien d'estar connectats amb una xarxa normal.
Clar, correcte,
a
poc a poc i la velocitat...
La llum, realment...
Però tu podries connectar ordinadors quàntics tan llunyans com vulguis i que la seva informació estigués enllaçada. Que tu necessitaries més coses per poder que això fos un enviament d'informació.
Correcte.
Això és el que s'anomena l'internet quàntic. D'acord? És el que s'anomena l'internet quàntic, és una cosa que està a poc creixent.
I això no té cobertures, ni fils, ni de res. Simplement no. Depèn de l'entrellaçament dels àtoms que defineixen el sistema.
El que passa que estàs limitat perquè, el que dèiem, si l'has d'endollar a la llum i ja estàs limitat aquí, no?
Exacte. No hem aconseguit enllaçar ordinadors de ciutats diferents, però s'ha aconseguit enllaçar ordinadors quàntics d'edificis diferents. Que no està mal.
Bueno, és un inici, eh? Sí, és la base per després anar fent.
Sí. Llavors, aquí, per exemple, aquí a Catalunya tenim un grup molt potent, l'Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels, on justament estem treballant en això, en comunicació quàntica, internet quàntic, i tot es basa en aquesta idea de l'entrellaçament, de poder mantenir connexions llunyanes.
Llunyanes.
Això és el famós internet de les coses portat a un altre nivell, perquè és l'internet de la natura. Realment aprofites una propietat natural per fer aquest internet.
Sí, sí, sí.
Clar, clar. L'altra cosa és llavors com passes informació o no d'aquí, perquè és el que parlàvem dels àtoms al principi. Sí, sí. Exacte, no?
Clar, necessitaries una xarxa convencional perquè fos realment un intercanvi d'informació.
Clar.
Però, bueno, igualment, doncs, té les seves aplicacions i s'hi està investigant i s'hi posant peles.
No, no.
I tant.
Escolta, això segur. És el que dèiem abans, quan deia rendiment econòmic, també després hi ha més inversió. Fantàstic, doncs, entrellaçament quàntic i amb aquesta idea final que sembla que és molt clara i l'hem vist de seguida. Però, vaja, sabíem també que encara falta molt per poder arribar a coses que la ciència-ficció ens posa d'una manera i que la realitat és d'una altra. Fantàstic. Toni Bertòlez, moltíssimes gràcies per totes aquestes classes que ens has fet de física quàntica. Jo, ara, quan llegim certes coses, entendrem una mica més, com a mínim a nivell teòric, el funcionament, i això sempre és interessant.
Una mica més de fonament.
Exacte, saber una mica del que parlem. I Pau Bosch, moltíssimes gràcies per haver-nos posat també en Toni a que ens expliqui tot aquest tema, que de per si és molt complex. Convidem els oients, si us heu reincorporat a algun programa, el d'avui o altres dies, que recupereu el podcast, si us hi ha algun concepte que us calla, això no m'ha quedat clar, podeu recuperar-lo i a partir d'aquí doncs, començar des del principi, des de les ones i les partícules, fins on hem arribat, que imagineu-vos on hem arribat. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut. Gràcies.
A vosaltres.
Bon dia.